Vinga, que comencem a fer la ullada del que hem de celebrar o parlar, de molts temes, eh? Però ja saps que hi ha uns dies mundials repartits per tot el curs, per tot l'any, i que ens ajuden a conscienciar-nos i a parlar d'aquell tema. Doncs mira, avui és el Dia Mundial de la Salut Digestiva, que cada vegada és més important, o de fet, cada vegada sabem que és més important, perquè important no ha estat tota la vida, i que segurament no l'havíem tingut mai tant en compte com a responsable de la salut en general. La salut digestiva, segons els darrers estudis, ens diuen que influeix en molt al nostre estat de salut general. Per tant, avui és el Dia Mundial de la Salut Digestiva. Avui, si vols, et recordo que vivim en un país mediterrani i que la dieta mediterrània, la de veritat, eh? No la que, amb la que s'ha anat convertint avui en dia, sinó la de veritat, és la que ens han dit que és de les millors del món i que, per tant, potser que la practiquem de manera fixa, cada dia, adaptant les quantitats i els horaris, però anem a intentar recuperar-la perquè és molt bo per la nostra salut digestiva. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Estem a la meitat de la setmana, dimecres 29 de maig del 2024. Dos dies i mig ens queden per acabar el mes de maig i començar el mes de juny. Que ens agradi o no, el mes de juny ja té unes connotacions de final de cursos, d'inici d'estiu, d'inici de, o aviat, vacances. El mes de juny és una altra història. El mes de maig és, si vols, màgica, sobretot a la zona de Lleida, per la quantitat d'activitats d'oci que tenim els caps de setmana de cada mes de maig. Però el mes de juny, ui, el mes de juny, sobretot amb una certa edat escolar, o pares amb fills amb edat escolar, el mes de juny és un mes molt maco, eh? A més, comencen a pujar les temperatures. No a tothom ens agrada que pugin tant les temperatures, però comencen a pujar. A quan estem ara? Doncs mira, ara mateix a 24 graus a la ciutat de Lleida. És una temperatura ja alta. Per què? Doncs no tenim núvols i, per tant, es nota que està pujant les temperatures i també es nota que no hi ha res que les freni. Les mínimes han tornat a ser altes. De fet, mira, tenim els 6 graus a les cotes 2.500 de Boí de Baqueira, 6 positius, 7 a Esterri, 8,5 al Pont de Suert i a Viella, 10 a Sort, 11 a la Seu d'Urgell i a Solsona, 12 a les Borges Blanques, a Trem i a Alcarràs, 12,5 a Cervera, 13 a Balaguer o a Tàrrega, 13,5 al Guaire, 14 a Mollerussa i 15 graus de mínima a Lleida, Alpicat, Guissona i Juneda. És una temperatura relativament alta. Què és el que ens espera pel que queda de dia i de cara a demà? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui pugen les temperatures i deixaran una màxima de 34 graus a Lleida. Al Pirineu tenim intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució diurna i a la resta el cel està poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Per demà les temperatures es mantindran sense canvis significatius en 33 graus a Lleida, a Balaguer i també a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. A la meitat nord tindrem intervals ennuvolats al matí i tendirà a la tarda a cel ennuvolat amb probables xàfecs i tempestes ocasionals. I al sud predominarà el cel poc ennuvolat amb intervals ennuvolats d'evolució diurna a partir del migdia. I demà el vent serà entre fluix i moderat de l'oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Mira, mentre ara parlàvem, l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, em fa una actualització de temperatura ja fregant els 24 graus i mig, que si bé es veu pujar la temperatura. I a més, aquests 34 que ens apunten que podríem arribar avui de màxima poden ser reals perquè hores d'ara tenim 4 graus més que ahir a la mateixa hora, per exemple. Aquestes altes temperatures també afavoreixen el desglaç més accelerat i fan que, per exemple, a Escales haguem passat des del 15 de maig al 29 de maig, o sigui, en 2 setmanes, del 90% de la capacitat al 95%. O sigui, ha pujat un 5%, una mica més d'un 5% en 15 dies. Això és bona notícia perquè tenim aigua emmagatzemada, però ull, que la que tenim de manera física emmagatzemada, o sigui, la neu, aquesta sí que l'estem restant a marxes forçades. Va, que t'explico una darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Va de successos, això, avui. Han trobat el cos sense vida d'un home. Això va ser ahir, a 8:15 del vespre, que estava surant al riu Segre, a la zona on hi ha el circuit de cotxes teledirigits o la pista de skate. L'avís s'ha donat a la Guàrdia Urbana, que també ha alertat els Mossos d'Esquadra i els bombers per tal de poder retirar el cos de l'aigua. En concret, la zona, doncs, ha quedat acordonada durant mentre han estat treballant i s'ha procedit a traure el cadàver de l'aigua, i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per mirar de determinar les causes de la mort, i de moment no es coneixen més detalls. Sembla ser que el cadàver ja portaria més d'un dia a l'aigua per les condicions en les que s'ha trobat. També sembla que coincideix amb la desaparició d'un home gran. Dic sembla, que aquí no hi ha res comprovat, i que en un primer examen ocular els Mossos d'Esquadra no haguessin trobat signes de violència. Insisteixo que això ho hem d'agafar amb pinces del tot, eh? Se li ha de fer l'autòpsia i identificar-lo. També t'explico que els Mossos d'Esquadra han fet una macrobatuda en diversos municipis de Ponent contra el cultiu i tràfic de marihuana. Els agents han escorcollat domicilis i instal·lacions a Lleida i a Rosselló i han detingut diverses persones. El cas, que es troba sota secret d'actuacions, però segons s'ha publicat, s'haurien detingut almenys 5 persones d'una xarxa criminal que operava a escala internacional, des de Lleida i des de Rosselló, i d'altres llocs segurament, eh? Però des de Lleida i de Rosselló, tu, a nivell internacional. També t'explico que els Mossos d'Esquadra han imputat per un delicte d'homicidi imprudent i dos delictes de lesions per imprudència el conductor del cotxe que el passat 4 de maig va xocar frontalment amb un altre vehicle a la Nacional 2 al seu pas per Lleida. A conseqüència dels fets, una dona va morir i els seus dos fills van resultar ferits, un dels quals de gravetat. La unitat d'investigació de l'àrea regional de trànsit de Ponent ha determinat que hi va haver una conducció negligent per part del conductor imputat, que també va resultar ferit greu i es troba ingressat a l'hospital fins aquesta setmana. Home, ja et dic que hi va haver negligència perquè va envair el carril contrari i, a més, anava en estat ebri. Recordem que la persona morta era una dona d'Alcarràs de 39 anys i doctora de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. La Policia Nacional, per cert, ha aconseguit, quan diu ha aconseguit vol dir que li haurà costat, però han aconseguit l'expulsió al seu país d'origen d'una persona acusada de la comissió de diverses desenes de delictes contra la propietat i contra les persones en alguns municipis del Segrià. Espera, que t'ho torno a llegir, eh? Diverses desenes de delictes. Podem estar parlant de 20, 30, 40... Aquelles persones que et dic que ja quan passen a disposició judicial, cada vegada ja se saluden, ja es coneixen, hola, què tal, ja ho has tornat a fer? Escolta, no ho facis més, eh? Vinga, cap al carrer una altra vegada. Doncs bé, en aquest, almenys, l'han pogut expulsar cap al seu país. Veurem també el que tarda a tornar. Però de moment ha funcionat així. I abans de la notícia econòmica del dia, t'explico que la Paeria de Lleida ha detallat les tres primeres iniciatives que durà a terme per habilitar una vintena d'habitatges al centre històric adreçats a joves. Concretament, l'empresa municipal d'Agenda Urbana obrirà un concurs per adjudicar 6 habitatges de lloguer per a menors de 30 anys, promourà projectes de masoveria urbana en 3 pisos més i licitarà un solar a l'Hereta per a construir-hi 11 pisos de lloguer per a persones de fins a 35 anys. Les iniciatives donen compliment al Pla d'Acció Municipal i formen part del projecte de regeneració del barri amb polítiques d'habitatges, ocupació i emprenedoria orientades al jovent, segons ha explicat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que entenc que no va escoltar l'entrevista que li vam fer ahir al representant de la plataforma Som Veïns del Centre Històric de Lleida, Òscar Lanza, en el que explicava com és el dia a dia al centre històric de Lleida i, com destacava, entre d'altres, punts molt conflictius i en els que ja la policia ja ni tan sols hi arriba, perquè és que cada vegada que tragués el nas la policia per allí hauria de detenir algú, segons expliquen, perquè es duen a terme moltes activitats que no són legals. Acabem amb la notícia econòmica del dia, perquè el govern espanyol ha aprovat el projecte de llei de l'assegurança de l'automòbil per incloure per primera vegada l'obligatorietat de comptar amb una assegurança de responsabilitat als propietaris de patinets elèctrics i posarà en marxa un registre d'aquest tipus de vehicles lleugers que haurà d'estar llest abans, no pateixis, del 2 de gener del 2026. Ni tan sols del 2025, no, del 2026. O sigui, una mesura que fa temps que en parlem, que s'ha de fer quan abans millor per regularitzar el tema dels patinets, que, insisteixo, per mi és la gran solució de la mobilitat a les ciutats. Doncs tranquils, que primer el que ha costat tirar endavant aquesta llei i després, tranquils, que això no ha d'estar llest fins al 2 de gener del 2026. T'hi pots posar ja mans a l'obra, però tens temps de sobres. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida. A la meitat de la setmana escoltem l'entrevista Cosmopolita, una setmana especial perquè és la de després de l'aplec del Caragol, i a veure quina veu té el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Home, jo la veu s'ha de cuidar.
De diumenge a dimecres t'ha donat temps per això, eh? No, m'agradaria escoltar-te dilluns.
I si no, encrusto la veu i ja està.
Vale.
Això m'ho van ensenyar a fer, eh? Jo quan vaig començar allà a Barcelona...
Ja, però quan estàs molt afònic no hi ha res a fer, eh?
Bueno, però sempre... Hi ha molta gent que diu que fas uns whatsapps que semblen homilies.
Sí, això t'ho puc dir jo tranquil·lament també.
Bueno, però és que jo m'he guanyat la vida parlant o escrivint, tot i que també me la guanyo escrivint.
Jo també me la guanyo parlant i jo t'escric.
No
parlo.
No, perquè no tens temps.
Jo ja parlo prou.
No tens temps. Tu
només em faltaria parlar ja a través de missatge. Bueno, va, escolta, l'entrevista Cosmopolita, va.
El proper... Avui quin dia és?
Avui és dimecres.
I dia?
29 de maig.
I tu no saps què va ser ahir?
28.
Clar, el meu company, home.
Ah, clar, home.
És poc agraït.
Escolta, però si ja el vam estar celebrant.
Per això, és poc agraït.
Ja et vaig celebrar, què va ser? I un cop ha passat, ja ha passat.
Qui és el responsable gastronòmic d'aquesta casa? Ricard Álvarez.
Ah, jo, vale, doncs jo.
El catador oficial. Jo porto una persona que també precisament és del meu any.
És del teu any?
Sí. I va estudiar al mateix col·legi que jo.
I us coneixíeu?
Sí, a mi, aquestes sabates que porto jo me les va regalar ell, però me les vaig pagar jo.
Igual no es coneixeu, escolta.
Sí, home, sí, ha sigut... abans havia... Tu saps que el teu col·legi prioritari, quin ha estat a Lleida?
El meu?
Sí, dels teus fills, teu.
El meu era Sant Jordi, jo vaig anar a Sant Jordi, Sant Jordi de l'època de Sant Jordi.
Ja éreu gent de pela.
No, home...
Perdona, jo he anat a Marista de Pobres. Quin era? Maristes del Sagrado Corazón de Jesús, Beato Marcelino, actualment Santo...
Tot aquest Champagnà. Nom tenia,
eh? Beato Marcelino Champagnà era, llavors,
vale.
Rogat per nosotros. Porto l'Antoni Gelong, d'una família ben coneguda de Lleida, i, bueno, per moltes coses, no? Saps aquestes xapes que hi ha, que baixen a baix, els cables i tot això? Fundiciones Gelong.
Ah, sí.
Son pare.
Ah.
Sí, sí. I el seu tio, saps qui era?
Qui era?
El jefe de Radio Lleida.
Ah.
I de Artis. Aquella impremta que imprimien tot aquí a Lleida. Els cartells de festa, això es feien allà.
Sí.
I per això avui em feia il·lusió de portar-ho, perquè, a més, va estar el pregoner del nostre plec del Caragol. Benvingut, Antoni.
Moltes gràcies. Molt content d'estar aquí.
Bueno, quins records, no?
Sí.
Som uns clàssics.
Mira, el dia 17 de maig d'aquest any vam fer 60 anys de la primera comunió que vaig rebre a l'Església del Carme de mans de mossèn Ramon Torres.
Ramon Torres García.
O sigui que, escolta, pàgines viscudes, tot això.
Parlem una mica de tu, perquè, bueno, parlar de tu, jo tindria una entrevista llarguíssima, perquè tens de tot. Ets col·leccionista, la medicina és lo teu, ets una persona que has projectat molt la ciutat de Lleida, estàs molt vinculat a moltes entitats. Parlem una mica si tot això us ve de família, perquè tots esteu vinculats amb una entitat o altra, fins i tot alguns a la política.
Bé, és una família que era extensa, la casa del meu pare... Eren cinc germans, ell era el petit, i una de les seves germanes, per exemple, es va casar amb el Miquel Cortà d'Argilés, el dels cinemes,
sí, sí.
El que llavors el tenien...
del Jordi.
Exacte, el germà del Jordi.
I del pare, que es deia Jordi Cortada.
Sí. I, per tant, eren els del Victòria i el Granado,
sí, 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 sí.
I el principal. Després, un oncle meu i el meu pare portaven la foneria Gelong, uh-huh. I l'altre germà, el tiet Paco, era director de Ràdio Lleida i era un dels accionistes d'Artis, a part de tenir molts vincles amb l'Església, amb el Bisbat... bueno, eren famílies conegudes, i els Viladegut també eren gent. El meu padrí treballava a l'Ajuntament de Lleida ja.
Antonio, aquesta Lleida que tu has conegut i jo he conegut des dels Maristes Clavé o jo naixent al carrer del Carme, com ha canviat?
Home, mira, jo he viscut 47 anys fora d'aquesta Lleida. Jo me'n vaig anar l'any 74 a estudiar a Barcelona i he tornat a viure a Lleida el 2021, o sigui que he estat tots aquests 47 anys fora i, evidentment, quan tornes, això és una altra ciutat. Tot i que els topants continuen sent els de sempre.
Bueno, però aquests 30 famílies, los Vilaltella, los Corrias, tot això, ja no és el mateix.
No, no és el mateix, però no és el mateix el lloc que en 50 anys tot ha canviat molt.
Lleida, quan van arribar els meus pares al 52, de l'Aragó, de Salinyena, dels Montnegres, era una ciutat grisa, fosca, amb rates com a conills. Això ha canviat.
Això ha canviat, afortunadament, perquè si continuéssim igual seria lamentable. Però ha canviat en molts sentits. Ja. Clar, quan després de la guerra aquí vivien 32.000 persones. Quan jo me'n devia anar l'any 74, en devien ser com a molts 60.000. I ara són més de 140.000. Hi ha barris sencers que llavors o començaven o no existien. Hi havia tot el fenomen aquell del Canyeret, que encara existia fins que el van tirar a terra. Llavors van fer els blocs Juan Carlos, a la Mariola...
I les casetes de madera.
I les casetes. I, clar, allò va ser un altre moviment. I hi havia també lleides molt diferents. Hi havia la Lleida del Centre, que eren les 30 famílies... Però després hi havia molts barris i gent que fa 50 anys vivia en condicions molt precàries.
A casa teva encara sense aquella olor a ferro?
Sí, sí, sí. Aquesta olor a ferro és marca de la casa.
Parlem una mica de tu. La medicina t'apassiona.
Jo vaig estudiar farmàcia i dret a la Universitat de Barcelona i després vaig fer de farmacèutica a l'Hospital de Sant Pau, 5 anys. Després hi ha un parèntesi de 10 anys a l'Administració de la Generalitat, Ensenyament i Sanitat, i després torno al sector farmacèutic, però a la indústria en aquest cas, i treballo en multinacionals farmacèutiques durant 22 anys, i visc fora de Catalunya molts anys, i és el que m'agrada, és el que ha sigut la meva feina i n'estic molt content.
Tu te'n recordes d'aquells temps de Jiménez de Parga que venia per Lleida, que anava als franciscans, del Josep Antoni Duran Lleida i també del pare, en aquell cas,
Domènec.
Te'n recordes d'aquells temps, no?
Sí. Bueno, són els anys d'efervescència política, el 74, 75, 73, quan hi ha alguns líders que comencen a parlar i jo me'n recordo del primer míting de l'Anton Canyelles i del primer míting de Jordi Pujol i de Miquel Roca i que anaves a tots els mítings i jo hi vaig fer campanya acompanyant-lo perquè teníem una gran amistat amb el doctor Puigverd, que va ser diputat per Lleida a la primera legislatura d'Esquerra Republicana i que era tot un personatge, sobretot quan el veies al Carràs i des que hi fa aquí el doctor Puigverd, i vaig tenir molta relació amb el Víctor Torres també. No, bueno, eren aquells moments d'efervescència política que anaves a tot arreu a veure qui et convencia, no? Perquè tot era nou, tot estava per estrenar i tot era possible.
Ets una persona col·leccionista del món de l'art i també dels llibres d'aquells que vau saber ficar al seu puesto. Ho va donar amb una entitat lleidatana.
Sí, la col·lecció, jo he fet una col·lecció de gravats molt important, que hi ha més de 1.000 gravats, i l'he dipositat al Museu de Lleida perquè m'agradaria que els lleidatans en poguessin gaudir, perquè tenir-ho a casa és una satisfacció, però que pugui ser gaudit per més gent, doncs és més interessant.
Què ha significat per tu veure que s'ha obert el Museu Moreda?
Una gran il·lusió, jo pensava que no ho veuria mai. Jo pensava que hi havia dues coses que no veuria mai, que eren el Museu Moreda i acabar la Sagrada Família. Si Déu em dona salut, potser veuré les dues coses. Perquè el del Museu Moreda era com el mite aquell de si un dia... és com els jueus celebren la Pasqua i diuen l'any que ve Jerusalem.
Ah, sí.
Doncs l'any que ve el Moreda, no? I jo pensava, bueno, un dia arribarà, perquè sempre es prometia el Moreda, però el Moreda no arribava mai.
No et creguis que la Sagrada Família, el Joan Rigol, diu que encara no ho ha acabat, eh?
No, però vaja, s'ha avançat molt a la Sagrada Família. En tot cas, també vaig tenir la sort d'assistir a la missa de consagració amb el Papa Benet XVI. Ara això ja deu fer... 13 o 14 anys, i clar, almenys està acabada la nau, ara falten, evidentment, totes les torres i dues de les façanes, que això serà molt complicat perquè implica unes obres i uns desnonaments, que això sempre és molt complicat, però vaja, estic molt, molt content de veure vist el Moreda en un lloc digne, molt ben presentat, i amb una exposició molt interessant que convido a tots els lleidatans que hi vagin.
Antoni, parlem de lo que tu has pregonat. Jo recordo amb el Manolo Calpe, amb el Peralta, amb el Josep Maria Valls, d'anar a Huesca, a dir, hòstic, aquesta sortida de la plaça Toros l'han de portar cap a Lleida. I va ser el primer any que vam anar a Siurana i li van demanar 10.000 pessetes. Te'n recordes d'aquells temps que al Frigo havia aquelles famoses reunions i a la Rada?
A veure, jo me'n vaig de Lleida el 74 i sóc tan, tan gran... que sóc anterior a l'aplec del Caragol, perquè el primer aplec del Caragol és del 80,
sí.
Ara faran la 43 edició perquè hi ha la de la pandèmia que no es va...
Te l'has estudiat, això, te l'has estudiat per poder fer el pregó, sí.
I llavors, clar, jo en aquests inicis ja no hi soc, ja no visc aquí. I si vols dir la veritat, a mi em va sorprendre molt, perquè vaig dir, jo no sé si això arreglarà Lleida, que ara no vaig ser gaire visionari, perquè realment ha arrelat amb una força extraordinària.
Home, però Lleida no és Girona. A Girona...
No, això ja ho sé. Això.
No ho concebeixo jo, eh?
No.
Aquí som carrinclons, allí no.
Però sí, però jo...
Allà són una mica xorroteros, són una mica xorroterillos, eh?
Que s'agrupi, que facin colles, no sé. Vull dir, jo no sé si això acabarà de lligar, però veig que com la Lioli ha lligat i no es desfà de cap manera,
no,
això.
No, es talla, no es talla.
No es talla.
No es talla. No es talla. No es talla. 118 colles no és qualsevol
cosa. No, jo estic absolutament impressionat.
Per cert, tu que ets un visionari, la seva vella serà patrimoni de la humanitat?
Sí. Si els lleidatans fan algun esforç perquè ho sigui.
Saps què em deia Montilla?
Què deia?
Que som uns victimistes, em va dir una vegada.
Una mica.
Sí, perquè sempre plorem, però que no sabem demanar, veritablement.
Jo estic d'acord amb aquesta percepció del president Montilla, perquè jo trobo que la gent aquí es queixa molt, però s'ha de ser més positiu. O sigui, tal com estan les muralles de la Seu Vella, tal com està l'entorn de la Seu Vella, és molt difícil que el declarin patrimoni de la humanitat perquè està molt deixat.
Això em deia Federico Mayor Zaragoza. És que, claro, primer arreglar-lo, després...
Exacte, vull dir, primer ens hem de creure que allò és un monument...
Però s'han de creure les institucions, també,
Les institucions, bàsicament, s'ho han de creure. Però aquí a Lleida les institucions van molt a remolc.
El teu tio, que era molt amic meu, i ho saps, que sí. jo hagués pogut anar a Ràdio Lleida en vez de vindre a Ràdio Popular, però va ser els Castells i el mossèn Gené. Digue'm a tu que t'ha agradat, a la teva família li s'ha agradat molt les tradicions, quan són ara el Ricard Riura, el número de gegants del grup escultòric de l'Ajuntament de Lleida, aquells que surten al carrer, que tu veus per la festa major com vens.
Són 12 gegants i 2 gegantons.
Saps com se diu a Lleida, vés a parir panteres? Ho has encertat? Això m'has deixat sorprès, de veritat.
Bueno, escolta, jo he fet un llibre que es titula Llegendes i tradicions de Lleida.
Sí. Bueno, tu ets un Bellmunt, però des de fora. Sí o sí?
No,
o un dins, Romà Sol i Carme Torres.
Això és, sí.
O un Lladones a Pujol, ja no t'ho podria dir.
No, això no. Jo no sóc un historiador, jo sóc un divulgador de la història, que és una cosa diferent. Però m'agraden molt les tradicions de Lleida i per això les he recollit.
Ara acabem, però ho farem a l'inrevés. El teu tio em deia el Cosmito. Fes-me una...
Bueno, clar, el seu fill era l'Antoñito,
Sí, sí, sí. Fes-me una pregunta compromesa. davant de tota l'audiència, em coneixes, a ser el que toco, que estic a tantes entitats i tal, i que mai m'he presentat ni m'he presentarà a les eleccions. Vinga.
Però aquesta era la pregunta.
Pues no, ja te l'he desmuntat, ja ho sé, ja. Bueno, a veure, t'ho he ficat difícil ara.
Sí, perquè bueno, 50 anys sense veure'ns
no, és que fas, estic fent 50 anys de ràdio, justament. Vinga, del món social, cultural, econòmic o polític, el que vulguis, vinga.
Quin serà el paper de les cases regionals en el futur?
O reconverteixen o no tenen raó de ser, perquè la mal llamada immigració ha finalitzat, és a dir, són veritables ambaixades, però se l'haurien de creure els que representen, és a dir, els gallecs, la Junta de Galícia, la tal, veritablement que aquí tenen una ambaixada i que aquí se respecten amb aquestes ambaixades, és a dir, que no han de perdre les seves arrels, costums i tradicions, s'han d'integrar totalment al teixit associatiu lleidatà, que crec que ho estan fent molt bé. Aquí a Lleida som exemple, som molt poca gent, però bueno, mentre estiguem al capdavant, no et preocupis que mai tindrem un enfrontament i jo no ho permetré mai, ni per part d'una ni per part d'una altra banda.
Perfecte.
T'he respost bé?
Molt bé.
De veritat que tinc molta estima a la teva família, ho saps?
Gràcies.
De sempre. Arriba el Corpus, saps que em recorda?
El
teu tio portant el Pàlium. Sí, el trasllat del Pàlium i de la custòdia.
Sí, sí.
Que, a més, tot tocava. En tres dies hi ha l'any que reducen més que el sol.
No n'ha quedat cap. És molt curiós perquè, per exemple, dels tres dijous,
sí,
a França encara es celebra el dijous de l'Ascensió. França, que és un país laic, celebra el dijous de l'Ascensió, que a més aquest any ha sigut una mica complicat perquè coincidia amb el dia de la victòria, el dia abans del dia de la victòria, el 9 de maig. Però aquí hi ha coses que les veiem quadrades. Què hi farem?
Bueno. Han tingut un aplec molt bo, un pregó que va ser boníssim perquè vam tindre tot de medicina. Ja parlant de medicina. La doctora Sílvia va parlar de medicina, també, que va ser molt important. I, a més, fins i tot, bueno, van deixar de cert el premi aquest del Cargol Llimà, que aquest any han donat a la Sílvia perquè s'ho mereix, perquè ha promocionat molt que vinguessin aquí a Lleida. I això és fer docència, perquè la Universitat de Lleida és suficient.
Li fa falta. Sí.
Sí, a vegades hi ha faltat promoció, no?
Sí.
No, s'ho han de creure.
S'ho han de creure. El primer que hem de fer els lleidatans ens creure que fem les coses bé.
Bueno, ja ho veus, hem recuperat a l'Antoni Gelón.
Has fet dos cares interessants avui, ja ho dic perquè en ràdio no la veieu. Primer, quan t'has respost la pregunta dels gegants, que t'has quedat blanc.
Blanc, total.
I després la pregunta de les cases regionals, que te l'has hagut de pensar i repensar per a veure què anaves a dir.
No, tu saps que ho tinc clar, això.
Que no te l'esperaves.
Ja m'han intentat d'enfrontar, ja, no et creguis uns als altres.
No, dic que te l'has hagut de pensar, de dir, hòstia, no m'esperava que em sortís per aquí.
De moment ja no es diuen cases regionals, es diuen comunitats a l'exterior. Això ja ha canviat, ja és una mica. Perquè abans eren...
Molt bé, Cosme.
Cases regionals, regiones... Ara no, ara som comarques, que tornaran les vegueries, ja veuràs, tornaran les vegueries.
Ja fa dies que ho intenten. Bueno, amb aquesta posem punt i final a les teves entrevistes i al mes de maig, eh? Ja hem acabat a plec i entrevista cosmopolita del mes de maig.
Bueno, doncs ja és igual, ja vindran més.
Ja vindran les de juny.
Ja vindran les de juny. Cantarem garrotins. I el garrotin, i el garrotin, quines garrotades que no es fotran. Hala, adéu.
Cosme, bona setmana.
Adéu.
Adéu.
Va, que nosaltres fem ara una pausa ràpida, que hem de parlar de llibres.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravan.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente. Actual 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el domingo 2 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Cope Lleida. Vinga, que parlem de llibres, de lectures, d'aquest hàbit, que cada vegada vivim en una societat que estem més amb les noves tecnologies, que les tenim a tot, que les noves tecnologies, ja saps que jo sempre ho defenso, no són dolentes de per si, sinó l'ús que li donem, envoltats d'intel·ligència artificial, ja ho saps, però que aquest hàbit de llegir ens diuen que no l'hem de perdre. Que vols llegir amb un llibre de tinta electrònica? Cap problema, al final és llegir. Que vols seguir agafant un llibre i passant les planes? Doncs perfecte, però la qüestió és llegir. I nosaltres ja saps que cada setmana et proposem lectures des de la Llibrerat i ho fem amb l'Anabel Ramos, que és la bibliotecària de la Biblioteca Pública de Lleida, que també és, a més, ho explico sempre, i si tu estàs llegint i dius, escolta, és que jo ja no sé què llegir, ja no sé per on tirar, pregunta-li a l'Anabel Ramos, què llegeixo ara? Que ell et preguntarà, escolta, tu llegis habitualment? Sí. Què has llegit darrerament? I què t'ha agradat? Doncs això, doncs prova aquest. Perquè és que en surten molts de llibres, cada dia, o cada setmana, si vols. N'hi ha molts, i n'hi ha molts anteriors, que potser ni els coneixes, i que són igual de bons. I l'Anabel et farà aquestes recomanacions personalitzades, eh? Això tenes d'anar a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
No, t'ho dic perquè a vegades ens pensem, igual que la música, que només hi ha doncs, aquests bestsellers, aquests que surten a la tele, aquests que ens diuen...
No,
és que surten 20 llibres a l'any, no, que en surten 100
moltíssims.
O 1.000, és que jo no sé.
Penso que van dir 40.000 títols a l'any.
40.000. O sigui, tu creus que amb 40.000 no en trobaràs un que t'agradarà?
Segur.
És que segur. Perquè és que, a més, la gràcia és que hi ha molta diversitat.
A mi, vull dir, jo ja entenc que la gent normalment vol venir a llegir novel·les, o sigui, novel·les recent publicades o noves, o les d'aquest any, o les de Sant Jordi, i a vegades no podem comprar-les totes, pues perquè pel tema del pressupost no ens ha arribat,
o estan
estan prestades moltes vegades i tal. I llavors a mi a vegades me fa gràcia quan ve algú amb 3 o 4 llibres que són novetats, que estan prestats i que no se'ls pot emportar i hem de fer la reserva i ens diuen llavors marxaré sense cap llibre? Avui dic no podeu marxar sense cap llibre perquè tenim moltíssims llibres a la biblioteca que segur que no han llegit. I a més, allò de dir...
Marxaràs amb un millor.
Diu, no? Moltes vegades diu, bueno, però aquest no és novetat. Aquest no és novetat. I dius, bueno, vostè se l'ha llegit? Això ho deia un llibreter a Barcelona. Vostè se l'ha llegit? No. Llavors, per vostè és una novetat.
Doncs mira, sé que anaves per aquí i tenia tota la raó.
Clar.
Jo ho extrapolo això perquè, mira, el món dels llibres, doncs no és el meu fort, però amb la música. Es fa molta música cada dia.
Molta.
Però molta. Sí. Escolta, que n'hi ha molta que no t'agradarà? Sí, totalment d'acord d'això. Però si una cançó t'agrada, és igual si té 100 anys...
Clar, exactament.
O té un dia.
Exactament.
Jo escolto cançons molt antigues, molt antigues.
Sí, jo també.
Escolta, em segueixen emocionant.
Jo va haver un moment que vaig pensar, ostres, m'agraden... tots els meus cantants estan morts. Ja. Haurem de començar a descobrir noves músiques, no?
N'hi ha.
Sí, no, n'hi ha.
Però...
Però que sigui, feia gràcia.
És a dir, que sigui novetat no implica que sigui millor o pitjor.
No. I a més, si tu no l'has llegit encara o no l'has escoltat encara, per tu és una novetat.
Totalment. Mira, aquesta afirmació m'encanta.
Sí, és així. Això és un llibreter de la llibreria Documenta, ho deia, això. Sí, sí.
Molt bé, doncs anem a la proposta de la setmana.
Anem a la proposta de la setmana.
Això, aquesta ja és per acabar el mes de maig, eh?
Sí, estem a finals, ja s'ha acabat.
Hem arribat com hem pogut a final de mes de maig, després de tantes coses.
De tantes festes.
Sí, sí. A veure, una lectura de relax.
De relax. És una lectura d'una autora que va néixer a antiga Istanbul, a Constantinopla, i que va morir a Atenes l'any 1989. Va néixer a Constantinopla el 1897 i va morir el 1989. L'autora és la Maria Iordanidou. Vale? És un cognom difícil.
Sí.
Iordanidou. Aquesta escriptora li va agafar la Primera Guerra Mundial quan estava al Mar Negre de vacances i va haver de marxar amb la seva família a Rússia durant molts anys, fins el 1919, que no va poder tornar a Grècia, on va estar treballant durant molt temps per una companyia comercial dels Estats Units i també a l'ambaixada soviètica. Ella bueno, va, anava escrivint al llarg de la seva vida, però fins l'any mil, bueno, fins que no tenia 65 anys no va publicar la primera novel·la.
Caram.
Que és la que us recomano, que és la L'Oxandra. Se titula L'Oxandra.
L'Oxandra.
L'Oxandra està publicat per l'editorial Acantilado.
I això és un nom?
L'Oxandra és el nom d'una persona, és el nom, de fet, de la padrina de la família, i a través de la... La Maria el que fa és, a través de la L'Oxandra, explicar tota una... pues una mica lo que us vaig recomanar la setmana passada, no? El llibre de dues dones. Mm. A través de la L'Oxandra, en aquest cas, el que fa la Maria és explicar una història, o sigui, un moment històric i... a més, geogràfic molt, molt concret, no? I ens explica la història d'una família. La novel·la fa un... Ella fa un esforç per, per treure tots els records familiars, tot el que va passar durant un temps molt convuls, que és la Primera Guerra Civil, no, Mundial, i doncs ho fa això, a través de la figura de l'Oxandra, que és una padrina que recorda doncs, tots els seus moments viscuts quan vivia a Grècia abans de la guerra. No? Està escrita amb un estil directe i senzill i l'obra està considerada avui en dia una de les obres capdals de la literatura grega contemporània.
Imagina.
Sí. Això, gaudirem moltíssim d'una història molt quotidiana, d'una història fascinant, a més, relativament recent, perquè estem parlant del segle passat. I, és una novel·la molt tendra, és una novel·la de records familiars, d'històries i d'una padrina, que és l'Oxandra, doncs totalment tendra.
Sí, és la padrina de la família.
És la padrina de la família. Molt, molt tendra.
Déu-n'hi-do. Pateixen molt les padrines.
Pateixen molt les padrines.
No, ho dic, i més en aquest context d'haver de marxar d'un país a l'altre,
sí.
Mou tota la família,
sí.
Clar, pateixen, sí. Pels fills, filles, i després nets i netes si ja en tenen.
Sí. Eren dones, i continuen sent les padrines, no? Dones fortes, dones que són capaces de ser com el màstil de les famílies, no?
Sí.
El far, el far, el màstil... Les padrines són com casa, no?
Saps què passa? Que la figura de la padrina, clar, ha evolucionat molt, i depenent també del lloc. La figura aquesta idíl·lica que tenim és d'un poble i la padrina, que és la que, escolta, la que porta la casa,
sí.
la que cure,
sí.
fa les cures de les famílies, no?
Sí.
La que
sí, sí.
Menja, vigileu, si et trobes malament, i tota aquesta història. A les ciutats aquesta figura jo crec que canvia bastant, però en el fons, canvien,
sí.
Les manedes,
sí.
L'entorn, els carrers, les cases, però en el fons, la padrina és la padrina.
Sí.
És que, clar, al final la descendència, ens agradi o no, et lliga d'una manera o altra.
Sí.
I, per tant, la padrina al final és la persona que tens damunt, si ets fill o si ets neta, vull dir que és una persona... Jo sempre he pensat, jo ho vaig fer fins que vaig poder, els meus padrins, a veure, evidentment com tots tenen les seves coses, però te'ls has d'escoltar.
Sí, i tant.
Te'ls has d'escoltar i t'has de quedar, perquè és veritat, moltes vegades t'explicaven històries repetides i evidentment de la seva vivència, de la seva època, però te'ls has d'escoltar perquè sempre treus alguna moralina o alguna manera d'enfrontar certes situacions. Eh?
Sí, sí,
sí, sí, vull dir
que això
és... Bueno, jo crec que la figura de la padrina, o el padrí, si voleu,
sí.
O dels padrins, l'hem de tenir present i l'hem de respectar.
Sí, sobretot en temps difícils, quan són això, el lloc segur, no? I la persona que és capaç d'unir a tothom.
Molt bé. Doncs espera, que m'ho llegeixo, que ho tinc aquí apuntat. L'Oxandra és el títol del llibre i l'autora és la Maria Iordanidou.
Iordanidou.
Sí. És igual, ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, que això és més fàcil, vas allà. Escolta, on està l'Anabel Ramos? Primera planta. Anabel, escolta, el llibre aquest de la senyora de Constantinople que es va haver de moure i tal, que no sé com es titula, on el tens? I us l'ensenyarà, que per cert tenim un racó de la llibrera, tá?
Sí.
Puja a la primera planta, gira a la dreta i camina tres prestatgeries i a l'esquerra amb una finestra allí el teniu, si no pregunteu, que no sóc gaire bo de donar indicacions, a saber, igual acabeu al bany amb aquestes indicacions que us he donat. Bueno, vinga, que ens plantem a la una, a Llibrera't, amb l'Anabel Ramos. Anabel, com sempre, un plaer, gràcies, bona setmana.
Igualment, adeu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. D'aquí uns minuts tornem al migdia de Cope Lleida amb la trobada del Pirineu i amb les noves tecnologies.
Estamos ya en la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Mira que ha intentado Pedro Sánchez desviar la atención, pero la investigación judicial abierta sobre su mujer Begoña Gómez está copando de nuevo los titulares. La polémica viene porque el presidente del gobierno, cuando se cogió, te acordarás, esos 5 días de reflexión y amagó con su dimisión, sabía ya, lo sabía, que su mujer aparecía como investigada en el auto del juez. La oposición le acusa de mentir y manipular a la opinión pública. El caso es que Begoña Gómez todavía no ha sido citada por ese juez y no está del todo claro cuál es la situación procesal de la esposa del presidente del gobierno, que no es un personaje cualquiera, te puedes imaginar. Bueno, enseguida vamos a poner en orden todo lo que sabemos de este caso y vamos a tratar de aclarar qué está pasando. Lo cierto es que este asunto, pues, está eclipsando otros temas que son interesantes en nuestro país para nuestro día a día, para todos los ciudadanos. Hablamos, por ejemplo, de los cambios que van a afectar a los vehículos de movilidad personal y también a un buen número de maquinaria agrícola y de construcción que también deberán contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Vamos con los patinetes, ese elemento que ahora es muy habitual encontrarnos en las grandes ciudades. Primero, se tiene que elaborar un registro de vehículos ligeros que tendrá que estar preparado para enero de 2026. Un registro como el que hay para los coches o las motos. En la práctica es como si tuvieran una matrícula. Y a esa matrícula tendrá que ir asociada a una póliza de seguros. El cambio fundamental es que estos vehículos de movilidad personal pasarán a considerarse vehículos a motor si superan los 25 kilómetros por hora o pesan más de 25 kilos y superan los 14 kilómetros por hora. De esta normativa se salvarán las bicicletas porque están impulsadas por fuerza humana. Luego están los vehículos agrícolas, industriales o de construcción que también van a tener que contar con ese seguro de responsabilidad civil. Los tractores o cosechadoras ya lo tienen, pero la novedad es que otros vehículos más pequeños, agrícolas o industriales, también van a tener que contratar una póliza obligatoria de responsabilidad civil. Por ejemplo, esas máquinas cortacésped que puedes conducir dentro de un recinto determinado, se me ocurre un campo de golf, o un toro mecánico en una nave industrial, ahora tienen unos seguros específicos para su actividad, pero se pretende extender las coberturas y facilitar los trámites en caso de indemnización. ¿Cuándo va a entrar en vigor todo esto? No será inmediatamente, pero tampoco tardará demasiado porque es una directiva europea que hay que cumplir. Lo que se tarde en adaptar la norma, publicarla en el BOE y realizar esos registros. Es un cambio importante porque afecta a millones de vehículos de movilidad personal, agrícolas o de construcción. En el caso de los patinetes, más de uno puede pensar que muchos estaban tardando. Hay más asuntos destacados este miércoles que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Pues no solo el caso de Begoña Gómez, Pilar, porque la cosa viene cargadita de tribunales. La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, del caso Gürtel. Lo hace 16 años después de destaparse esta trama de corrupción. Era el último juicio que tenía pendiente y es la décima causa en la que Camps ha sido absuelto. No dejamos los tribunales porque la Audiencia de Vizcaya ha condenado a 2 años y 8 meses de cárcel a esa mujer que raptó a un bebé en un hospital de Basurto en octubre de 2022.
seguro que recuerdas el caso. Se hizo pasar por personal sanitario para llevárselo directamente. 12 horas después, dejó a ese recién nacido en un portal donde finalmente fue encontrado. Y atención para los que aún no hayan hecho la declaración de la renta, desde hoy podemos pedir cita para presentarla de forma presencial en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. En el mes y medio que llevamos de campaña, se han presentado casi 14 millones de declaraciones. Hay de plazo, que no se nos pase, por favor, hasta el 3 de julio. Ya sabemos que Hacienda somos todos. Y el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, acaba de comunicar su nombramiento por el Vaticano como comisario pontificio del Monasterio de las Clarisas de Belorado, al expirar hoy el mandato de la abadesa Sor Isabel. Se ha comunicado por Burofax la prohibición de acceso al monasterio de cualquier miembro de la Pía Unión de San Pablo y el siguiente paso será dialogar una por una con cada religiosa sobre su decisión libre y personal de abandonar la Iglesia Católica. En último término, llevaría a su excomunión y expulsión de la vida consagrada.
Gracias, Correa. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hansi Flick, nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona.
El alemán ya ha firmado, es ya entrenador del Barcelona. Falta solo el anuncio oficial. Vamos con los detalles de esta operación, Víctor Navarro.
Ha firmado hasta 2026, llega a libre y ya es el entrenador del Barça. Joan Laporta espera en el Camp Nou ahora mismo, mientras Flick descansa con su agente Pini Zahavi en el Hotel Majestic de Barcelona y están esperando a poder hacer ese anuncio oficial, un anuncio que se harán cuando esté firmado el finiquito de Xavi. Xavi perdona el año de contrato que tenía pendiente, pero sí lo cobrará su cuerpo técnico y además el Barça le abonará la cláusula que pagó para salir de Qatar. En cuanto esté todo en orden, Flick será oficialmente entrenador del Barça con un comunicado, con las primeras fotografías de esa firma, con declaraciones a los medios del club y la rueda de prensa que dará para más adelante.
Cuenta atrás para la final de la Liga de Campeones. Mañana viaja el Real Madrid. Una de las preguntas del entrenamiento es cómo está el portero Lunin, Arantxa Rodríguez.
Pues Lunin sigue sin poder entrenarse junto al resto de sus compañeros por culpa de una gripe B que provoca que lleve varios días con fiebre bastante alta y otros síntomas típicos de un proceso gripal. Con este panorama se aclara aún más el debate de la portería y será Thibaut Courtois el que defienda el arco del Real Madrid el sábado de la final de Wembley. Para Courtois, por cierto, será el primer partido en la Champions en esta temporada.
Semifinales de la Liga ACB, es al mejor de 5, hoy a las 8:30 comienza la serie Real Madrid-Barcelona.
Hasta las 4 de la tarde con todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida, a punt d'arribar als 7 minuts per sobre de la 1 de la tarda. Avui és dimecres, 29 de maig del 2024, i ja ens hem plantat als 26 graus a la ciutat de Lleida. Portem un promig de més de 4 graus a la mateixa hora que ahir, i això doncs, ens dona peu a dir-te que la previsió diu que avui passarem dels 30-32 graus, fins i tot podíem veure aparèixer aquest 33 o 34 en alguns termòmetres de la plana de Lleida. Busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica, ho fem des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, avui pugen les temperatures i deixaran una màxima de 34 graus a Lleida. Al Pirineu tenim intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució diurna i a la resta el cel està poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Per demà les temperatures es mantindran sense canvis significatius en 33 graus a Lleida, a Balaguer i també a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. A la meitat nord tindrem intervals ennuvolats al matí i tendirà a la tarda a cel ennuvolat amb probables xàfecs i tempestes ocasionals. I al sud predominarà el cel poc ennuvolat amb intervals ennuvolats d'evolució diurna a partir del migdia. I demà el vent serà entre fluix i moderat de l'oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Vuit minuts per sobre de la una. Tot seguit parlarem de la trobada al Pirineu, la trobada d'empresaris al Pirineu, que tindrà lloc en les properes setmanes, però que ja està la web en marxa i que ja et pots inscriure i en la que veuràs com en les darreres edicions ha anat virant l'objectiu d'aquestes trobades. Evidentment s'ha d'estar al dia, hi ha la intel·ligència artificial, hi ha la informàtica, hi ha internet, hi ha la seguretat, amb tot això, i aquests seran eixos, aquestes tractaran. I d'aquí uns minuts també parlarem de noves tecnologies, ho farem a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i amb David Casero, i ja saps que també hi ha dos temes, abans era un, en el que sempre hi acabàvem caient, que era la seguretat. Ara hi hem de sumar la intel·ligència artificial, perquè, per molt pesat que ens sembli, doncs hi ha avenços pràcticament cada setmana, o novetats, i també aspectes a tenir en compte en el tema de la seguretat i a com fer anar aquestes intel·ligències artificials. Tot això ho en parlarem a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Tot això d'aquí, al migdia de COPE Lleida, en un minut.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654-517198. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
Eléctrico. Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
COPE Lleida.
Aquests propers 13 i 14 de juny tindran lloc a la Seu d'Urgell la nova trobada empresarial al Pirineu, la trobada d'empresaris, d'empreses, de la part empresarial al Pirineu. És una trobada que ja s'ha fet, jo crec que s'ha fet un bon forat al calendari, que ja la esperem des de molts àmbits, i dic això perquè arriba també a la seva 35a edició, que ràpid es diu, però que costa tirar endavant tots aquests projectes, a 35 edicions, no és una tasca fàcil i ells ja han arribat i amb, jo crec que amb molt bona salut. Mira, avui està amb nosaltres el seu president, el Josep Cerveto. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, 35 edicions diu molt, d'aquesta trobada empresarial al Pirineu.
Doncs sí, diu molt. Pensa que des de l'any 1990 es ve celebrant un esdeveniment que passa per ser un esdeveniment empresarial, que vol dir que fiquem en valor no només l'empresa, sinó també la tasca de l'empresari i del teixit empresarial en general, tant d'Andorra com de Lleida, que el centrem als Pirineus, i com molt bé dius, molt contents de poder arribar a enguany amb aquesta 35a edició de forma ininterrompuda.
Quin serà el lema d'aquesta edició? Quin és, vaja?
Doncs mira, aquest any parlarem de dos conceptes. El lema és liderant amb propòsit. Aquest any parlarem de dos conceptes. Parlarem del concepte del lideratge, però també parlarem del concepte del propòsit, perquè entenem que les empreses d'èxit i que aspiren a gestionar de forma excel·lent doncs han de tenir un propòsit no només econòmic. Evidentment que ser sostenibles econòmicament és bàsic, és importantíssim, però també hi ha tres factors més, no? El primer seria que han de ser capaces de crear un impacte ambiental. Segon, que les empreses han de definir models de governança que siguin clars. I el tercer i últim, i no menys important, que han de retornar a la societat part del que generen. I és per tot això que el cicle de conferències i ponències d'enguany doncs versarà al voltant del lideratge i del propòsit empresarial.
Parlant justament del programa, recordeu, això és 13 i 14 de juny a la Seu d'Urgell. De fet, el dijous, dia 13, es comença a partir de 2:45 de la tarda, i el divendres és el dia que estaran, doncs, amb activitats durant tot el dia, però vull dir que dijous a la tarda també. Parlant d'aquestes taules amb convidats, d'aquestes xerrades, déu-n'hi-do la quantitat de persones que s'han sumat i que volen estar presents a la vostra trobada empresarial al Pirineu. Teniu una proposta grandiosa de persones entre taules i xerrades.
Sí, aquest any pensa que hi ha 17 conferenciants i ponents que participaran en aquesta trobada. Ja començant des del dijous a les 3:30, on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, doncs farà la inauguració. Després ja comença un cicle de conferències i ponències on portem doncs, conferències tan destacats com l'Enrico Letta, com l'ex primer ministre doncs, italià, i que acaba de presentar un informe sobre competitivitat a la Unió Europea, i sobretot després, doncs, sense oblidar i fent molt foc a la figura de l'empresari.
Clar. Escolta, que clar, d'aquestes trobades, ho sé per les altres edicions, a part dels conferenciants i les conferenciants, a part de les xerrades, a part de les taules rodones, em consta, i vosaltres que vosaltres també ho pregunteu, que hi ha després molt contacte entre empresàries i empresaris, que això també fa fort, no?, tot el teixit empresarial.
Totalment. Pensa que als negocis hi ha un factor molt important que és la confiança. Un fa negocis amb aquelles empreses, amb aquells directius, amb aquells empresaris o amb aquells treballadors amb qui té confiança. I aquest és un dels aspectes que des de la trobada sempre tenim en ment de potenciar. I just per això doncs, tenim pauses cafè, tenim el sopar del dijous, tenim el dinar del divendres, tenim també un tardeig el divendres després sí. de la cloenda. I, per tant, el que veiem és, sobretot, perquè tots els assistents i tota la comunitat de la trobada doncs, tingui aquests espais de networking on pugui fer precisament això, on pugui relacionar-se, perquè els empresaris doncs valorem molt la confiança.
T'estava escoltant i des de l'any 1990 hi ha dues coses que han canviat molt amb el tema de les empreses. Un era aquest darrer que ens deies abans, potser una empresa deia, escolta, jo em faig gran i no necessito cap altra empresa, m'ho vull fer tot. I això no s'estila avui en dia. És a dir, com més pots col·laborar amb d'altres empreses, sembla que és molt millor, que es retroalimenten i que el creixement pot ser més gran i fins i tot més sostenible, i aniríem a aquest altre punt. A l'any 1990 potser no es pensava tant amb el tema de la sostenibilitat i del retorn a la societat. Avui en dia, com bé ens has dit, són punts principals pels emprenedors.
Sí, totalment. Per això aquest any parlem d'aquest propòsit empresarial i dins d'aquest propòsit, com molt bé comentes, és molt important que les empreses doncs, no pensin només en elles mateixes, sinó també pensin en l'impacte que generen a la societat. I dins de la trobada doncs, intentem això, generar aquests espais per a que tothom es pugui relacionar, perquè al final els que pugem, qui som? Doncs som empresaris, som propietaris, som membres de Family Office, som directius i som una comunitat, anem a dir, de gent que acabarem fent negocis i negocis per confiança.
Clar. Us dono a la web, per cert, www.trobadaalpirineu.com, tal qual sona, tot junt, trobadaalpirineu.com, i des d'allí us podeu inscriure ja el que us faci falta o el que pugueu, el que la vostra agenda us permeti, els dos dies, a un dia, si us podeu escapar els dos dies sempre molt millor, perquè el programa que han preparat és molt interessant aquest any. Ens parlava ara fa una estona el president de diversos noms. Jo destaco també a mi perquè m'agrada aquest tema, Josep, però el Xema Alonso, que estarà el divendres amb vosaltres, també ho trobo una xerrada que pot ser molt, molt interessant, més que res, perquè avui en dia el tema d'estar connectats i internet a la empresa és un pilar principal. I des d'aquí també venen molts mals, molts atacs, molts problemes, i hem d'estar el més segurs possibles. Jo crec que serà una gran conferència, la del divendres a la 1 amb el Xema Alonso.
Sí, sí, el fet és que des de la trobada doncs, no som aliens a la permanent amenaça de les nostres empreses a nivell de ciberseguretat i és per això que aquest any hem aspirat i ho hem aconseguit el que es considera el millor expert del nostre país. I això també aprofito per explicar que forma part d'un dels objectius de la trobada. És a dir, si està clar que els assistents no pugen pel programa en si mateix, és important que el programa sigui un programa amb conferenciants del més alt nivell. I és per això que, a part de les figures dels empresaris, doncs, portem a l'Enric Oleta, com havíem comentat, o volíem portar el millor expert en ciberseguretat i per això aquest any doncs, portem el Xema Alonso, com molt bé has explicat.
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, a trobadaalpirineu.com, allí ho teniu tot, tot el per hores, els conferenciants, qui són, i el botonet per inscriure't, que no t'esperis al darrer moment. Trobadaalpirineu.com, aquest any 35a edició, el 13 i el 14 de juny, a la Seu d'Urgell. Com bé ens ha dit el seu president, hi ha dos mots o dos idees que t'has de quedar. Liderant amb propòsit. Els dos, si vols. El propòsit i el tema del lideratge. Josep Cerveto, president, gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per arribar a aquestes 35 edicions i que vagi molt bé aquesta d'aquest any.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, que nosaltres ja parlem de noves tecnologies en un minutet.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Bueno, entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, en la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles, por tremendas, en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que comencem l'InfoCope Lleida, ja saps, l'espai de noves tecnologies de la meitat de la setmana, dels dimecres, camí cap a les 2 de la tarda. Ens trobes a internet, a infocopelleida.com, ens has de seguir a les xarxes socials i també ja saps que pots escoltar-nos a través del nostre podcast recuperant doncs, programes antics o escoltant parts que t'interessin. És la gràcia del podcast, que et permet flexibilitzar totalment, o ens adaptem totalment al teu moment d'escolta. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, buenos días.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, què tal?
Bé, avui tenim el nostre Jaume virtual millorat, que és el que ens donarà l'entrada del programa.
Hoy intentamos de nuevo la presentación del programa con voz generada a través de una aplicación de inteligencia artificial generativa. Espero que la semana que viene pueda ya estar aquí con toda normalidad. ¿Pero de qué hablaremos hoy en el InfoPanCope? En la entrevista comentamos un estudio de PayNoPain que revela el auge de los wallets digitales. Uno de cada cuatro españoles ya prefiere esta modalidad de pago. Y en la actualidad semanal, ¿qué tenemos preparado para la tertulia freak? Microsoft lanza un bot de Copilot para Telegram. El 52% de las respuestas de ChatGPT son erróneas. Apple traerá a los iPhone hasta 10 funciones nuevas de IA con iOS 18. Google le declara la guerra al último lanzamiento de Microsoft. La OQU y el Banco de España alertan del BlueSnarfing, una peligrosa estafa que se aprovecha del Bluetooth de tu iPhone. Como podéis ver, temas tenemos preparados para la tertulia y para comenzar. Un momento para el recuerdo donde David nos explica la efeméride tecnológica. ¿Hasta qué año vamos hoy?
Bueno, jefe virtual, hoy día 29 de mayo, pero de 1996, la World Wide Web Consortium, la WWW3C, nos presentó oficialmente el protocolo de transferencia más conocido como HTTP, un protocolo fundamental para el funcionamiento de Internet tal y como lo conocemos a día de hoy. Este protocolo de transferencia fue, bueno, pues el acelerante a que todo Internet pudiera funcionar, a que los servidores pudieran saber qué me estás pidiendo, dónde quieres ir y qué te entrego. Con lo cual, bueno, pues la presentación de esto, la verdad que marcó el hito de estandarizar este tipo de transacciones o de cómo comunicarnos en Internet o cómo comunicarse las máquinas. Al final, la expansión de Internet fue debido en su mayor parte a este protocolo, ya que solo podíamos ir a las páginas web marcando absolutamente toda la dirección entera o la IP o un nombre completo. Aquí, poniendo el claro, HTTP delante, ya esa transferencia hacía que llegara al sitio de forma instantánea. Casi tres décadas después, y utilizando versiones evolucionadas como el HTTP2 o el 3, mejorando, como no, no solo la eficiencia, sino la seguridad y la velocidad, que esta velocidad es la que hace que llegue nuestra petición o nuestro texto hasta un supercomputador que hoy día nos da una información de la leche e incluso nos genera imágenes y nos las devuelve en décimas de segundos, que se llama inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues esto parte desde algo como el HTTP, en la cual, bueno, pues dio el paso esencial en la creación de la Internet moderna.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara toca el torn de l'entrevista i avui al programa doncs parlarem sobre, vaja, l'increment d'ús dels wallets digitals o de les carteres digitals. Som també com moneders electrònics. Segons una recent enquesta de Pay No Pain, una de cada quatre persones a Espanya ja prefereix aquesta modalitat de pagament al dia a dia. Els moneders digitals s'han convertit en el segon mètode de pagament més usat, superant l'efectiu, per exemple, i només sent superat pels pagaments biomètrics. Mira, anem a aprofundir en aquest tema i està amb nosaltres el Jordi Nebot, que és el CEO i cofundador de Pay No Pain. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, aquesta enquesta que heu realitzat, ens parles dels wallets digitals o dels moneders electrònics. Escolta, anem a explicar què són els wallets digitals i com funcionen.
Bueno, pues els wallets digitals o els moneders electrònics al final són aplicacions que et deixen introduir el teu mitjà de pagament habitual des de la pròpia aplicació perquè després puguis pagar amb el mòbil allà on vulguis. I algunes d'aquestes aplicacions inclús et deixen agregar certa informació financera teua d'alguns comptes bancaris teus perquè, a més, pues, puguis dur en una única aplicació la forma de pagament i un poquet d'una ullada de les teues finances. Mm-hmm.
Però al final ha d'haver sempre de fons una targeta de crèdit vinculada amb això o ja va més enllà?
El més habitual a dia d'avui és que sí que hi hagi una targeta vinculada, però està canviant i en lloc de pots tindre tant saldo guardat en el propi moneder electrònic i pagar sobre aquests diners o vincular també comptes bancaris. Al final volen que siga una forma d'unificar totes les formes que tingues disponibles per a poder pagar.
No sé si, per exemple, el Bizum, que s'ha popularitzat en els darrers anys, entraria dins d'aquesta categoria.
Correcte.
Sí? Sí.
Entraria com a mitjà de pagament molt...
Bueno, no, però el Bizum, David, la gràcia que té és que no necessites una targeta de crèdit ja.
Correcte.
De fons, és a dir, amb el número de mòbil vinculat al teu compte bancari, això sí, ja fas el pagament directe.
Sí. Aquests wallets, Jordi, bon dia. Digo, aquests wallets poden ser la solució també per tots aquells menors que no tenen comptes, que no tenen targetes de crèdits, però que sí que tenen mòbil, perquè ja els 14, mòbils, 16 sí. anys, com molt, tenen. Pot ser això una solució pels pares, per aquest prepagament o utilitzar aquests wallets o estar supervisats per bueno, pues perquè la canalla ja tingui els seus diners i pugui fer els pagaments pertinents?
Hi ha algunes aplicacions, més que wallets es volen dir neobancs, perquè van un poquet més enllà inclòs, però ja hi ha algunes aplicacions que et permeteixen tindre com a família el teu compte, poder emetre targetes i comptes bancaris pels teus fills i poder, a més de controlar els moviments, ficar el pagament setmanal, limitar on se poden gastar els diners i demés.
Jordi, a l'enquesta també heu arribat a la conclusió, i aquesta dada sí que em sorprèn, és que ja els wallets digitals o els moneders digitals superen el que és els diners en efectiu com a mètode de pagament. O sigui, jo pensava que això no ho desterraria mai i ha anat molt més ràpid del que creia.
Hi ha una tendència molt ràpida que, a més, es va accelerar durant la Covid, on els pagaments digitals i les targetes també estan guanyant molt de terreny front a l'efectiu. I, al final, un dels usos més habituals dels wallets digitals és el dur vinculat a la teva targeta i després gastar el teu mòbil per a fer el pagament en Google Pay i Apple Pay. I, al final, és una forma de gastar la pròpia targeta més còmoda, més senzilla, te pots oblidar del PIN i simplement en els rasgos biomètrics pots pagar. Entonces, totes aquestes combinacions, al final, sumen molt més que l'efectiu. I ja són els wallets, també. I aquesta tendència seguirà en esta línia en els pròxims anys.
Clar. Escolta, quins factors creus que han contribuït a que això s'adopti d'aquesta manera? La Covid va ser un accelerant, però què hi trobem els usuaris, als wallets digitals, per haver-los abraçat tan ràpid?
Bueno, el principal factor és que la bretxa digital es va reduint conforme passen els anys. Cada dia més part de la societat està totalment digitalitzada. Entonces, són més susceptibles de gastar solucions tecnològiques i, al final, aquestes solucions, lo bo que tenen és que són més fàcils, són més còmodes, més fàcils i, a més, més segures. Encara que no tinc la sensació de que tot el món gaste una solució d'aquestes per la seguretat, però sí que la comoditat és un factor clau. Quan una persona està digitalitzada i està en el seu dia a dia, gasta un mòbil, gasta aplicacions i es dona compte que amb aquesta mateixa eina pot pagar i amb buiga i es pot oblidar del moneder a casa i no té por de que li roben la targeta i demés, pues, no hi ha motiu per no començar a gastar-ho.
Clar. És còmode, això ho tenim clar, però és segur, Jordi? És a dir, quines mesures de seguretat ofereixen els wallets digitals per protegir els usuaris i també els comerciants?
Des d'un punt de vista tècnic, podria dir que són inclús més segurs que les pròpies targetes quan gastes per a pagar en un punt de venda, perquè al final el dispositiu es guarda una targeta que emula ser la teua targeta, però no és la mateixa. Si es roba, sols es pot gastar una única volta i en el moment del pagament no se transmitissin els datos reals de la teua targeta. A més, quan pagues, primer tens que introduir o bé la teua huella o bé la teua cara, n'hi ha un segon factor d'autenticació previ al pagament, que també li dona un plus de seguretat, i ahí l'únic risc que hi ha és la manca de seguretat en el dispositiu mòbil, que això ja depèn de cadascú.
Clar. Jordi, anem a fer un exercici de mirar el futur. És difícil, perquè anem a una velocitat, vaja, supersònica ja, darrerament, però si intentem mirar el futur, com veus l'evolució dels wallets digitals? Jo ja sé que estem immersos ja en tot el tema de les innovacions, de la intel·ligència artificial i fins i tot de les evolucions dels dispositius que creiem que eren incanviables, com per exemple l'smartphone, i que això igual potser també canvia i també condicionarà el tema dels wallets digitals. Com veieu el futur?
Home, és una pregunta complicada, sí, efectivament, sí. Però si pensem ja en el tema d'intel·ligència artificial, jo sé que m'imagino un món doncs, on a poc els dispositius mòbils sí que tendisquen a no desaparèixer, però a canviar com són i que no depenguem tant de la pantalla i tot siga més conversacional. Entonces entenc que els processos de compra i de pagament també es deuran adaptar a aquesta nova tendència. I al mateix temps hi ha una cosa que ja és a dia d'avui, que és intentar que els pagaments siguin invisibles, que d'algun modo siguin capaços d'identificar a la persona, verificar la seva voluntat de pagar i autentificar de forma inequívoca que aquest pagament es vol dur a terme. I tot això sense necessitar que la persona faci o execute ninguna acció. Tenc que això són els dos camins que s'exploraran a futur, però molt a futur, que encara que anem ràpids, no anem tan ràpids com creiem.
Buah, m'encantaria, no? Vull dir, me l'acabo d'imaginar ara mateix, vull dir, parlant amb... vull fer aquest pagament, amb qui ho faig? Com ho fa? Ah, doncs mira, agafa aquesta targeta i paga això, i amb això d'efectiu paga jo... així, i amb això fes-li un bizum.
Jo, David Casero i Jordi...
El wallet, parlem amb el wallet.
Però li veig un problema, no és un problema, però com més fàcil és pagar, també més fàcil és gastar.
Bueno, ja ho saps, qui paga el desenvolupament de la tecnologia?
No? Però ho dic com a exemple.
El país més consumista del món.
Ho dic com a exemple, Jordi, no sé si t'ha passat a tu, i David, no sé si t'ha passat a tu, a mi sí. Per exemple, comprar a Amazon és tan fàcil, és a dir, no has de confirmar ni el mètode de pagament, perquè ja el tens confirmat, ni res, només és vull això,
compra ja,
i s'acabó, i t'informe quan ho rebràs. Que a vegades compres coses que potser tu havies de pensar més d'una vegada.
Aquesta compra compulsiva, no?
Sí,
que no
sí,
ho
sí.
Bueno. Los wallets poden ser un bon mètode de gestió.
Bueno, sobretot que siguin segurs, això sí.
Exacte.
Jordi Nebot, CEO i cofundador de Pay No Pain. Escolta, vosaltres vau néixer a Castelló, teniu oficines també a Madrid. Teniu previst fer-vos més grans encara?
Bueno, ara mateix estem en plena fase d'obrir també oficines en Portugal.
Caram.
Part d'un poquet de l'expansió que volem dur a terme els pròxims anys en Europa.
Uh-huh. Molt bé. Doncs Jordi, escolta, enhorabona i gràcies per estar amb nosaltres avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Tertúlia Freak.
I ara sí, que ja anem directes cap a la Tertúlia Freak. La veritat és que, David Casero, estem esperant. S'han enviat ja les invitacions per la conferència de desenvolupadors d'Apple, que serà el 10 de juny a les 10 del matí, hora local de Califòrnia. Per nosaltres crec que són les 7 de la tarda. Ho tindrem tot el dimecres aquí a l'Infocop. Això serà d'aquí 2 setmanes.
Sí, ja empezamos a tener y ya hablaremos, desvelaremos algo de rumbo.
És l'última que falta de les grandes.
Sí. Bueno, la que están esperando todos.
Algo
se han tenido que guardar los demás o algo se tienen que inventar en los próximos días los demás. A ver la reacción.
OpenAI con ChatGPT ya presentó, Google también, Microsoft también, pues falta...
Bueno, todos se siguen las conferencias de todos y todos tienen a todos los equipos trabajando a tope en ese mismo momento, analizando qué están presentando, qué están diciendo y qué noticias se van a generar los siguientes días. La verdad que es revolución.
Hablando de presentaciones y de historias de inteligencia artificial, Microsoft sigue integrando y abrazando la inteligencia artificial en todos sus productos. Ya lo presentó ya incorporado en los nuevos ordenadores, o sea, en hardware, pero en los productos de software, en todos.
Sí, sí, ya podemos ver desde hace días este copiloto que nos puede dar asistencia en toda la parte de ofimática, Word, Excel, PowerPoint, nos puede generar imágenes automáticamente y ponerlas para nuestra presentación, puede corregirla automáticamente solo hablando con él, nos puede ayudar en toda la parte de agenda, búsquedas, tareas, recordatorios. La verdad es que bueno, es el asistente pro virtual accediendo a toda la información de internet y que existe no solo la nuestra, en microsegundos. Y ahora bueno, pues va lanzando como bien dices, va abrazando todas aquellas aplicaciones que se dejan y que puede darle un uso. En este caso ha sacado un chatbot de Copilot para Telegram, para todos los usuarios de Telegram, donde, bueno, pues tú integras este boot directamente de Copilot, lo tienes que buscar en el mismo Telegram o descargándote las aplicaciones oficiales o la aplicación oficial de Copilot en tus dispositivos o incluso a través de la web y estando registrado en Copilot, bueno, pues vas a poder utilizar todos los canales y toda la información que existe dentro de Telegram para programar viajes, para buscar ofertas de viajes, para buscar noticias, para pedirle recetas.
Es que Telegram es un mundo en sí mismo, ¿eh?
Claro, es que Telegram, por los usuarios que no sepan un poco...
Telegram es como un WhatsApp, pero vitaminado, por así decirlo.
Exacto, hay grupos totalmente libres que hablan de lo que quieran. Si tú quieres ofertas a Amazon, pues hay gente que se dedica a poner, oye, hoy está en oferta esto que valía 30 y hoy vale 16, solo hoy, con el enlace. Gente que publica recetas, viajes, es decir, hay toda cabida de grupos, de chat y de opiniones. Además, estos grupos son bastante ilimitados. Es más, no tienes que pertenecer a ellos para poder consultarlos en un momento dado.
Sí.
Con lo cual es lo que es un internet dentro de un internet, ¿no? Puesto eso sí por personas. Bueno, pues este chatbot precisamente hace esto, desde pedirle a que te cuente un chiste, a cuáles son las últimas tendencias de música, cuáles son las últimas listas de reproducción, planificar viajes, saber las últimas recomendaciones o lanzamientos de películas o videojuegos, o esta pregunta de, oye, ¿esta película en qué plataforma la hacen? Pues se lo puedes preguntar, porque hay un montón de hay un montón de grupos que se dedican a esto.
Bueno, los bots de Telegram, que existen desde el principio en Telegram, eran petits programetes amb certes actualitzacions, però és que...
Que permetien interactuar, sí, però hoy dia és un buscador Copilot, lo que ha hecho, por así decir.
És que meterle toda la inteligencia artificial, claro, detrás, ojo, ¿eh?
És un buscador dentro de toda la base de datos de Telegram, ¿eh? És heavy.
És, ¿vale? Que, déu-n'hi-do, eh? O sigui, abans els bots et donaven unes opcions, tu clicaves, pues la 5, hacer esto, vale, pues bueno, més o menys. O et contestaven si tu preguntaves certes coses. Si el vitaminem amb la intel·ligència artificial de Microsoft, que al final és la d'OpenAI, déu-n'hi-do el que es pot acabar fent. Parlant d'OpenAI, de ChatGPT, que és la cara visible d'OpenAI,
s'ha comptabilitzat el ojito.
Bueno, s'ha confirmat el que nosaltres venim dient des del principi. Claro. És una eina molt útil, però no te la pots creure a cegues.
No. Mirad, yo te dije mi propia experiencia, ¿no? Es decir, oye, efeméride tecnológica. Para preparar la sección, ¿no? Tengo que buscar en diferentes web, tengo que corroborar que ese día y esa información es correcta y luego desarrollarlo. Bueno, pues las pruebas que hacía con inteligencia artificial, sí, yo le pregunto, me contestaba, me desarrollaba y luego cogía la información, iba a verificarla y resulta que no coincidía. Y no coincidía en este caso, y eso en concreto, no el 52% como arroja ahora un estudio de que el 52% de las respuestas de ChatGPT son erróneas, sino que me llevaba más del 80%. Es decir, entrenar tu propio ChatGPT para tú darle una información veraz que has podido coger, estudiar o de aquello que puedas hablar, dársela para que te cree un formato, para que te lo pueda rellenar con un poquito más de información, pero basado en eso. Para que tú luego lo vuelvas a coger y vuelvas a procesar esa información, pues bueno, sí, te puede ahorrar esos 17 folios para luego acabar en un resumen de un folio. Pero ojito, porque la información que está cogiendo no tiene toda la información, no procesa toda la información, incluso la actual. Por supuesto que ChatGPT-4 y yo funciona mejor que ChatGPT-3, que es sobre el que está basado más o menos este estudio, pero bueno, que señores, que tenemos que verificar absolutamente todo, incluso nos ha presentado el programa Jaume. Dios, nos ha presentado el programa Jaume. No, señores, es una inteligencia artificial, claro. Y Jaume lo que ha hecho es escribir, ¿no?
Sí, pero podía escribir Jaume como podía escribir yo o cualquier otra persona.
Efectivamente, y creeríamos que es Jaume el que nos ha dicho esas cositas.
Per tant, vigileu-me això. Això vol dir que no serveix per a res? No, aviam, ChatGPT seguirà evolucionant, com bé diu el David també, i a més, hi ha certes eines que et serveixen resumir un text, ajudar-te a fer moltes coses, sí. Ara bé, insisteixo, t'ho ha dit el David, t'ho dic jo, t'ho diran a molts llocs, t'ho fes anar a l'intel·ligència artificial, però al final, quan et doni una solució, sí. Llavors gasta un temps verificant el resultat final que has arribat. I on se verifica? A les fonts oficials. Ho sento, això funciona així. O els mitjans de comunicació tradicionals i oficials, que tenim presència a totes les xarxes, aquí és on has de verificar les informacions i les notícies i les novetats. I si parla d'una empresa concret, doncs allí directament, a la web de l'empresa, no una que s'hi assembli, no, directament allí. I així funciona. I per tant, la intel·ligència artificial ens ajudarà molt, però que no ens la creguem, vaja, al 100%, que a més, s'equivoca con estilo, David. O sea, cuando se equivoca, lo hace con estilo.
No, es que te lo crees.
Sí, lo hace perfecto.
Es decir, la argumentación te la hace perfecta sobre eso que ha pasado hoy, que no es así. Mirar, ahora estaba haciendo la prueba, por ejemplo, ¿no? He hecho la prueba rápida de hoy. Hoy, día 29 de mayo, hemos sacado la efeméride del protocolo HTTP. Si yo le pregunto a ChatGPT, me dice que en 1977 Atari lanzó la Atari 2600. No es cierto. No fue en 1977. En 1977 comenzó el proyecto, pero no fue lanzada en Japón hasta el 79 y no llegó a España, por ejemplo, pues hasta 1982.
Per tant, sap de què parle, però a vegades no afine.
No afine.
Per tant, s'ha de mirar. Bueno, parlant d'intel·ligència artificial, David Casero, estem pendents del 10 de juny a les 7 de la tarda, hora espanyola, perquè Apple presentarà, entre d'altres coses, els nous sistemes operatius que, vaja, no cal ser molt intel·ligent per saber que una de les coses que presentarà és l'iOS 18 con intel·ligència artificial, seguro. ¿Cómo lo va a integrar? Es lo que no sabemos.
Tenlo clarísimo. Yo para eso ya sabes que desde hace muchísimos años sigo a un periodista de Estados Unidos que se llama Mark Gurman. Sí. Os lo aconsejo a todos porque no sé por qué acierta. No sé si es que es el director de comunicación de Apple. Pues también es el director de comunicación de Apple, aunque no se sepa. Pero bueno, dice que, por ejemplo, nos saca 10 tips de lo que vamos a ver, de cositas que va a hacer la inteligencia artificial dentro del nuevo sistema operativo de los iPhone. Como es, por ejemplo, la edición de fotos con inteligencia artificial. Fuera mogollón de aplicaciones de edición de fotos, ya que esta edición automática mejorará ese modo mágico que tenemos ahora mismo en los iPhone actuales.
Dentro de la misma aplicación fotos ya.
Dentro. Todo esto es integrado. La generación de respuestas a mensajes y correos electrónicos a través de inteligencia artificial para que te lo vaya gestionando.
O sea,
oye, le contesto que normalmente le estás contestando esto a este tipo de tal, vale, ok, le envío,
o sea,
le
digo... Tú recibes un correo, le das al botón de responder y él ya te va a proponer una respuesta.
Correcto.
Si te va a escribir... adapta a lo que tú quieres, pues enviar y punto, y si no, modificas.
Editar, modificas y envías la respuesta sin tener que escribir todo el correo ni abrirlo. Ya se abrirá en un pop-up, se supone, automáticamente. O, por ejemplo, los emojis personalizados. Los emojis propios personalizados, según el contexto de la conversación, te van a salir elegidos ya. Oye, estás mosqueado, aquí lo tienes. Estás hablando de asco, ahí tienes el emoji vomitando.
Hombre, a mí me anirá bien, porque yo em coste molt de trobarlos.
No, y luego estás buscando y te crees que estás escribiendo y estás
correcto,
escribiendo en el buscador.
Correcto.
Vale, nos pasa todo, no pasa nada. Bueno, pues con esto, la vida un poquito más fácil. O, por ejemplo, todos aquellos que utilizan un ordenador de Mac, el tema de las búsquedas en Spotlight, que es una barrita que te aparece en cualquier sitio del ordenador y puedes buscar y te busca tanto dentro de toda tu información como en todo internet, o la búsqueda en Safari, como no, te va a ponerlo o te va a mejorar los resultados. Una cosa que me gusta es el resumen de notificaciones.
Oh, esta sí, tío.
Vamos a ver, es decir, cuando sales normalmente ya que hemos acabado de grabar, de hacer el programa, y cuando hemos acabado de hacer el programa resulta que tienes 17 notificaciones. ¿Cuál es importante? ¿Cuál no? Porque están ordenadas además por orden de llegada.
Y cronológicos, exacto, y claro, no sabes cuál es la buena.
Y dentro de cada aplicación las suyas, con lo cual, bueno, oye, mira, hazme un resumen y dime cuántas notificaciones sí. Tengo de cada cosa para saber qué es más importante.
Sí, ¿a quién tengo que llamar urgentemente? Y ya está, que te lo diga.
Esa es chula. Luego la transcripción de audio a texto en la aplicación de notas, esa es muy chula, porque puedo subir un audio y sacarme el texto. Antes teníamos que escribir las letras de las canciones.
Vaya.
¿Os acordáis?
Sí.
Venga, con el casete, allí, venga. play, review, stop.
Has tirado bastante atrás.
Ya, bueno, pero yo es como lo hacía. Me acuerdo, mira, yo me acuerdo que para un trabajo de inglés tuve que coger una grabadora de cassette, grabar de la tele de la serie Cheers, ¿os acordáis?
Sí.
Vale, bueno, pues grabé de la tele la sintonía de entrada y luego poco a poco saqué la letra. Imagínate. Para un trabajo de inglés, la bomba, ¿no?
¿Sabes cuál fue mi paso increíble? Perquè jo també tenia molta inquietud per conèixer la lletra de les cançons que estan cantant, que a vegades no saps ni el que cantes. Quan a internet vaig descobrir ficar la paraula lyrics davant del que se suposa que és el títol o una frase que diu a la cançó. Es mano de santo.
Sí, sí, claro, porque te lo identifica. Miraros, fijaros que esta aplicación de texto de notas, vemos todos nuestros compañeros periodistas, vamos al Mobile World Congress y ves la grabadora y claro. La grabadora, pues, si es que pues la grabadora del móvil y a la vez que lo está grabando ya te lo está transcribiendo.
Es increíble, ¿no?
Ya tienes el texto, ojo, porque parece una tontería, aplicación de notas, pero ojo la aplicación que puede tener. Y sobre todo.
Y si quieres
a mí,
un paso más allá, David, la generación de text. Y en el idioma que quieras.
Ah, claro, por supuesto.
Es que claro, sí, igual yo sí. Mitjà anglès y necesito hacer la cobertura en anglès y la roda de prensa en castellà. Es que cuidado que te estalvies molta feina.
Sí, 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 sí. La verdad que son herramientas muy, muy potentes que estamos viendo la puntita. Yo mirar, para acabar con las cositas que creo que vamos a ver o que dice Mark Gurman que creemos que vamos a ver, la optimización de Siri en Apple Watch. Creo que la inteligencia artificial en Apple Watch, que el Apple Watch es algo que nos están intentando acostumbrar desde hace mucho tiempo a que le sigamos hablando y a que le hables, porque solo girando la muñeca y hablando ya haces o tienes muchísimas opciones, la de cortar una llamada, enviar un mensaje, hacer muchísimas cosas. Esto va a ser algo muy, muy potente, precisamente lo que hablábamos en la entrevista, donde en un mundo que parece que vamos a interactuar hablando y que no vamos a depender tanto de la pantalla, bueno, pues un smartwatch, ojo, que puede coger muchísima más potencia de la que tiene hoy día. Y bueno, pues las mejoras en el Siri potenciado a la hora de hablar con
Siri
él.
Siri en general, por
Siri
favor.
Siri en general. Sí. Que Siri, al final Siri es IA, 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 va a ser Siri. Y bueno, pues esperemos que todo esto se confirme el próximo 10 de junio en la Worldwide Developer Conference y que, como siempre, pues Mark Gurman siga siendo el presidente de comunicación de Apple.
Sí, porque debe ser una persona de alguna manera autorizada o se lo toleran, perquè ja sabeu que a aquestes grans empreses no els agrada massa que surti la informació quan a l'empresa no li interessa. O sigui, a l'empresa li interessa que es vagi filtrant alguna cosa, però el què i el quan ho ha de triar l'empresa. Per tant, Mark Gurman, jo crec que si no està en nòmina... Escolta, bé, però hi ha altra gent que han estat filtrant...
No, és que fijaros, efectivament.
I lo hacían cuando querían y lo que querían. Y claro, això no.
No vale. Mirad, hay los dos, por así decir, los dos máximos a seguir son Mark Gurman, como hemos dicho, y Min-Chiu Kuo.
Sí.
¿Vale? Que este es otro crack. Pero en los últimos meses se ha metido en un lío otro que había también, que sacaba bastante y anunciaba bastante, que es Andrew Out. Y este último, bueno, pues hace unos meses se ha metido en un lío, ya que hizo ciertas filtraciones de Apple y de otra gran compañía de forma más intencionada. Es decir, no como estamos haciendo ahora 10 días antes de la presentación, que es un calentamiento de... sino justo antes, además de las presentaciones de otros, con lo cual pudiendo adelantarse a ciertas cosas o poniendo ciertos tal. De ahí es lo que comentaba Ricard ahora mismo. Oye, hay gente que parece que lo tiene permitido esas pequeñas filtraciones y hay gente que esas filtraciones, que en un momento dado, por ser un influencer, ¿no?, como hablamos hoy en día, bueno, pues puedan decir, vale, pero vamos a hacerlo con un poquito de ética. Sabemos que las cogido antes por tus fuentes, por lo que puedas haber llegado a sospechar, pero lo vas a sacar 10 días antes, no me vas a dar tal. Con lo cual, bueno...
Bueno, han pillado un tío que trabajaba dentro, un ingeniero de iOS, y que va a estar filtrando historias, el van despachar. Bueno, van a juicio, por $25,000 de indemnización.
Sí, señor, a juicio por 25.
Que poco me parece, porque que te demande Apple, puedes empezar a ponerle ceros a la demanda y bueno.
El tema es que no hay datos confidenciales en cuanto a políticas y demás. Es decir, las filtraciones han sido de ciertas funcionalidades o ciertas cosas que ya más o menos estaban hechas. De ahí el precio. Es decir, si hubieran sido datos muy confidenciales en relativo a productos y tal, ahí es donde hubieran metido, como ellos bien dicen, no presentamos ni demandas a la ligera ni pequeñas. Pero esta demanda es el toque de atención de que ciertas funcionalidades como las que hemos podido hablar sin dar mucho más, bueno, pues han salido antes.
Va, que estem a punt d'arribar a les dues. Simplement, Google, Microsoft hem dit que va traure ja fins i tot ordinadors amb la intel·ligència artificial incorporada. Pues ahora Google, que también tiene sus Chromebooks, pues también le pongo la inteligencia artificial que tengo a mano, la de Gemini, la de Google, y ahí estamos.
Exacto, y ahí los tenéis, y como decimos, siempre es una buena opción. Todos los ordenadores de los estudiantes, no sé para qué llevan Microsoft. Es decir, no sé para qué llevan Windows. Por Dios, que pongan Chromebooks, y muchos de ellos utilizan Chromebook, por supuesto, porque son equipos 100% conectables. Pero es que si la gente de verdad supiera, y además calidad, precio y rendimiento que da un Chromebook, y para lo que lo utilizan, pues la verdad que les sobraría con ese equipo si no quieren ofimática avanzada, que incluso la pueden tener siempre de forma online. Bueno, pues cómo no, pues ahora al Chromebook Plus le ponemos el chip que nos dé el procesador de inteligencia artificial para que, bueno, pues tengamos un editor mágico de Google en todo, en Google Docs, en Google Fotos, en Google Drive, es decir, todo un Google vitaminado por el procesamiento de la inteligencia artificial. De veras, yo lo que le digo a la gente es, integraros esto, probar, jugar con ello, porque es la nueva forma de interactuar y vamos a acabar interactuando así. No es que ahora sea muy pronto, sino que tiene ciertas ventajas, y que nadie se asuste. Ya antes de todo esto tenían toda nuestra información para poder darnos los resultados que nos dan. Que nadie se asuste, ya estaban ahí.
Va, acabem amb temes de seguretat de manera ràpida. Han trobat una altra manera per intentar estafar-nos, la enèsima, i és a través d'una petició de Bluetooth. Diuen que se centren als iPhones, doncs perquè, i clar, el CD de Bluetooth has d'estar a prop de la víctima, per tant busquen llocs com el metro, estacions, aeroports, etc., on hi ha molt directiu amb iPhone, però vull dir que et pot passar amb un Android o amb un ordinador. És una petició a priori inofensiva de Bluetooth, de connexió de Bluetooth. Si li dones accés, doncs ja estàs. És un programeta que es queda instal·lat i que va escoltant tot el que escrius. Per tant, contrasenyes, mails, etc, etc, etc. O sigui que ull amb acceptar connexions de Bluetooth. Ells també s'esperen, diuen, que, per exemple, tu et col·loques els auriculars, vas a fer l'enllaç, t'envien la petició i no sé si és la dels auriculars o no. Per què? Perquè no llegim. Si llegim, doncs ens n'adonaríem que no. Però, cuidado con esto.
La frase, y si oís a alguien, y si no lo han oído todavía, ya lleva días este sí, hack. Y, bueno, alguien a lo mejor ha podido escuchar de, ¡ay! Tengo aquí unos AirPods que no son los míos para conectarme.
Pues
no te conectes porque no son los AirPods, claro. Y no son tuyos. Son los de papá, son los de mamá, son los de tu hermano, hermana o tu primo que lo tienes al lado. No, pues esos AirPods no son tuyos, fuera.
Sí, sí, sí.
Elimínalos.
Después, una otra.
Es más, si son los de mamá y mamá no está al lado, tampoco.
Tampoco.
Y si no le preguntas, mamá, que te estás conectando con mis AirPods, no.
Telefónica està investigant un suposat atac informàtic que hauria desembocat en el robatori d'informació de 120.000 persones. No s'ha confirmat fins a on s'ha arribat, fins a quines dades, però vaja, 120.000, són 120.000 en aquesta empresa, 250.000 en una altra, al BBVA o al Santander hace 4 dies, no sé quants.
Bueno, se ponían a hacer transferencias y todo. Clar, o sea...
Ull, amb tot això, vol dir que pots rebre correus de Telefònica que siguin molt més acurats per demanar-te que apretis aquí, doncs ja saps, no t'enviaran mai un correu electrònic ni un missatge de text amb un enllaç perquè pulses aquí. El que dèiem al principi de la intel·ligència artificial, vés-te'n a la web oficial, i assegura't que escrius bé, a la web oficial, i des d'allí entra a la teva intranet i ja està. I després acabem, bueno, a l'hora de triar les contrasenyes, les paraules de pas, et diuen...
I com puedes ganar un mes?
¿Cómo
puedes ganar un mes?
¿Cómo un mes?
Solo ganas un mes. Ganas 4 semanas.
o más.
Bueno, según la longitud, pero ganas 4 setmanes. Et
diuen que dins de la contrasenya inclou la ñ perquè, per complicar tot una mica. Sí. Jo, si voleu, encara aniria més enllà. Inclou la ñ i la C trencada. Y yo creo que se multiplica por mucho, ¿eh?
Sí, pero la C trencada en programación sí que existe.
Bueno, ya.
Pero la ñ no.
La ñ no.
La ñ no existe en programación, con lo cual todos los boots y todo tal no van a identificar la ñ. Y bueno, dicen que, por ejemplo, si ponemos en la contraseña ponemos password, son 10 minutos. Sí. ¿Vale? Si ponemos la palabra contraseña, también es muy fácil. Pero son 4 semanas. Son 4 semanas porque por descifrar la ñ. El resto en 5 segundos está descifrado. Sí, sí, sí. Pero es por descifrar la ñ. Con lo cual, si hablamos de poner mayúsculas, minúsculas, números.
Puntos.
Bueno.
Símbolos.
Símbolos, ¿vale? Sí. Hablemos de símbolos, porque incluso puedes meter la arroba, que quieras. Sí. Que mínimo sea de 12 a 16 caracteres. Y además le metemos la ñ, pues oye. Como dicen, se van a ir a por otro antes que sea más fácil.
Correcto.
Porque les va a saltar antes 100 millones de clientes antes de que saltes tú, que va a tardar 3 meses el proceso. Y normalmente son procesos rápidos. No, con lo cual, estaremos un poquito más protegido. Entonces, en las contraseñas, poner contraseña.
Eso. Hombre, contraseña, no, contraseña pues con 2 ñes. Contraseña, si quieres.
Y ya tenemos 8 semanas.
No poseu contraseña, no poseu 1, 2, 3, 4, 5, 6, no poseu, bueno, totes aquestes que ja sabem, el nom i aquestes històries. Vinga, va, que estem a les dues. Jaume Sitja, que ha estat aquí present amb nosaltres i que jo crec que la setmana que ve ja estarà, eh? Però bueno, ara intentarem que digui una paraula. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y buenas tardes.
Y Jaume Sitja...
Dimecres que ve, més.
Vinga, que ens plantem a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, ara la Pilar García Muñiz, que et dona tota la informació que t'interessa, i des de Lleida tornem demà a les 12:20. Que acabis de passar bon dimecres.